És evident que les normes, diguem, el manual d'instruccions de la política francesa és molt diferent, però hi ha alguna lliçó que puguem apuntar-ne, Arturo?
I tant, que hi ha!
Quin entusiasme!
No, és que clar, sí. és que el fracàs d'aquesta... El fracàs personal de Macron, i això és que és difícil d'amagar-lo ja, és a dir, el fracàs d'aquesta via que va triar Macron, de dir... he d'anar a buscar un govern que faci concessions a l'extrema dreta, però que no sigui l'extrema dreta, però una cosa estranyíssima, a més, de la família política que menys suports tenia en el Parlament francès, en l'Assemblea, jo crec que això ha fracassat estrepitosament. És temps, i això ho demostra Macron, però ho demostra, per exemple, també el que està passant a Alemanya, i jo crec que totes les democràcies europees estan una mica en això, és temps de definir-se, és temps de prendre decisions, i decisions valentes, o almenys decidir definides. O estàs amb l'esquerra i fas polítiques d'esquerres, i a més van guanyar les eleccions legislatives el front popular, o no. I si no les fas, pues, estàs a l'albur del que vulgui fer la senyora Le Pen, que per això lidera la dreta.
Maila.
Bueno, jo crec que efectivament la moció de censura era contra Barnier, però tirava contra Macron, evidentment. I tirava contra Macron perquè jo crec que és la conseqüència de dos errors garrafals del president francès, que marquen el seu declivi, perquè evidentment les conseqüències que ha tingut ha posat a França en una situació d'inestabilitat i de turbulència que ja veurem com en sortirà. El primer va ser quan va tenir la debacle, la seva força política a les eleccions europees, va convocar anticipadament les eleccions legislatives amb la idea de que, utilitzant la por a Le Pen, podria ell, com a partit centrista, aglutinar a tota la resta. Això ja ho va fer amb molt d'èxit Chirac, i pensava que podria
Pedro
fer...
Sánchez.
Bueno, però el cas més exitós és el de Chirac, que va tenir el 80% dels vots, no?, després d'una operació d'aquest tipus. El que passa és que no li va sortir bé, perquè no tenia aquesta, ni es donava aquesta situació, perquè ja era la repetició, la tercera o quarta vegada que es plantejava aquest dilema, i després el segon gran error bestial, garrafal, és que un cop celebrades les eleccions, vist que qui guanya les eleccions és el nou front d'esquerres, el nou front popular, que va obtenir 193 vots dels 577, fer una proposta de partit de centre escorat cap a la dreta, perquè amb la qual cosa el que va fer immediatament va ser posar aquest govern, que és més de dretes que de centre, en mans de Marine Le Pen. I Marine Le Pen no té per què...
Cap incentiu
per salvar Macron, perquè el que vol és substituir en la presidència. Per tant, aquesta moció de censura en realitat és una operació per intentar crear les condicions perquè Macron hagi de dimitir i hagi de convocar noves presidencials, i ella ja llavors sí postular-se amb més força després del fracàs de tot el centre.
Avui a les 8, no?, ha de dir alguna cosa Trump, que vindrà aquest cap de setmana en els actes d'inauguració formals de Notre Dame. Macron ja hi està, li han fet una visita personal. Aquest home no té res a veure amb el que era l'any 2016, no?, quan va irrompre com la gran esperança d'Europa, llavors que no estava el món polaritzat. Però ara el que ha fet és donar un espai de naturalitat, de normalitat a la senyora Le Pen, que diríem que li ha costat, però clar, a més ha pogut arribar a pactar amb l'esquerra, ella que no era gens partidària de mocions de censura. Estem veient amb Alemanya també amb una situació complicada. Estats Units, molts altres partits, Àustria, etc., on hi ha la dreta, l'extrema dreta, Itàlia, bum, 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 això va pujant. França, ara, amb unes xifres econòmiques, ahir mirava el PIB, etc. Pitjor que Espanya, no? Diríem, en quines...
Molt pitjor, si té una prima de risc que està pitjor que en les
èpoques. Recorda de quan parlàvem de la prima de risc, no? Per tant, és un home que tira massa pel dret, no, bom, i ha pres una decisió, i veurem de quina manera això li passa factura. Com deia molt bé la Mila, en realitat no era Barnier, era on apuntava Marine Le Pen, era Macron.
No és fàcil la situació francesa, eh?
No, que va.
No és fàcil, perquè aquí estem vivint... És veritat que Macron, com s'ha dit en aquesta tertúlia, posa tota la situació política en mans de Le Pen. És a dir, l'error que fa és... Però, clar, també és veritat que a l'altra banda, a la banda del Front Popular, també hi ha molts matisos.
Ja, i molt...
No és el mateix, el Partit Socialista, que s'esvia...
I quin Partit Socialista?
Bueno, el que queda, el residu del Partit Socialista...
No, el Glumat, sí.
No és el mateix que Melenchon.
No.
Melenchon tenia una actitud, la França Insumisa, molt més dura, posava un nivell d'exigència molt més, gairebé, d'intransigència a l'hora de buscar una solució.
Sí, sí, sí.
Perquè, més que una solució, hi ha un cap mas, un apanyo, a veure com sortíem d'aquí. Però, esclar, de fons que hi ha? De fons hi ha mala maror. És a dir, França és un país, com s'ha dit, amb una crisi trepidant que el va acumulant. És un país que s'havia caracteritzat per donar uns serveis socials d'alt nivell, un país on hi havia un benestar, i tot això s'ha d'anar retallant, perquè França no és tan rica com fa uns anys. Aquesta és la realitat. I els francesos, això, recordeu la crisi de les armilles grogues, recordeu, que tenia una gènesi, que era el gasoil, que el gasoil és el que utilitzen els transportistes, els autònoms, la gent que treballa, la gent que fa una part... Jo diria la feina bruta d'aquest model capitalista que tenim, són els que s'empalmen bona part de les pèrdues i del desgast, i allò va provocar un malestar que encara continua, no? Le Pen cavalca sobre aquest malestar, i una part de l'extrema esquerra també. I aleshores aquí al mig s'ha descomposat tot el centre, això és el que ha passat. Hi ha una descomposició en el seu moment del Partit Socialista. Macron semblava, com deia la Sílvia, que semblava que això havia de poder remuntar, ho va remuntar inicialment, però al final s'ha anat descomposant. És un futur incert a França. I molt complicat, no? I dius, home, això acabarà, que un dia governarà la Le Pen, un dia serà president, és possible. També alguns dies ens hem de preguntar que deu ser l'única candidata d'un partit europeu que ha perdut totes les eleccions i segueix allà.
Sí.
També, això t'ho hauríem de preguntar.
Bueno, si alguna cosa deu tenir, diríem, clar, fora, mira totes aquestes que tenen aquesta resiliència.
Escolta, resiliència, clar. O que tenen molt clar que és la sala al poder, no, en aquest cas.
Sí.
Això no és guanyar unes eleccions, això és la sala al poder. I, per tant, poder un dia passarà, però la situació de França l'hem d'analitzar en aquest malestar de fons, que no té sortida, que és molt difícil, que els francesos han d'entendre que segurament no serà tot com havia estat abans, aquest model d'estat del benestar, que s'haurà de tenir ajustos, i això crea un malestar en un país que no hi estava acostumat.
Hi ha un parell de coses interessants també de la comparació francesa, però això ja deia la qüestió de les lliçons, perquè quan Emmanuel Macron funda el partit, un dels referents és Ciutadans.
Sí.
Un dels referents.
I ell apareix allà com a gran solució centrista a aquesta crisi, justament, perquè ja venia de darrere. I la veritat és que va tenir èxit.
Sí, sí.
O sigui, va aconseguir convèncer. El que passa és que, en la realitat, després ja s'ha vist. I a mi el que em preocupa és una mica el que deia la Sílvia d'aquesta polarització creixent. Perquè és una polarització... Ara que França entra en aquesta situació d'inestabilitat política extrema, perquè realment no veig massa fàcil com se'n surt d'aquí, excepte que hi hagi unes noves presidencials i veure què passa, això afecta a l'equilibri europeu.
Sí,
perquè França... I, a més, tenim eleccions a Alemanya, que tampoc no sabem com aniran, i no està en la mateixa situació que França políticament, però bueno, les enquestes col·loquen els socialdemòcrates en tercera posició.
Una idea que tinc jo molt rara, perquè és molt extravagant, però és a veure si governa l'esquerra en algun moment, alguna esquerra fent d'esquerra, perquè, clar, és molt raro,
que són
manera, és molt extravagant. És molt extravagant.
Però estaria bé, estaria
bé que alguna vegada... No, perquè, per exemple, Alemanya, no? Alemanya, ja hem vist el que ha passat. És a dir, intenten fer un govern de centre on fiquen els verds, que a Alemanya no són especialment d'esquerres, estan cap al centre esquerra, però no són especialment d'esquerres, amb uns liberals que tota la seva política és retallar impostos, bàsicament, és baixar els impostos, amb una socialdemocràcia que vol mantenir l'estat de benestar. Es demostra incompatible. S'acaba demostrant incompatible. Això de retallar impostos i mantenir amb respirador artificial l'estat de benestar no casa ben bé. I això acaba explotant. Passa a França, guanya el Front Popular i les polítiques d'esquerra ni estan ni se l'esperen. Al contrari, el president de la República tria una persona conservadora que ha fet uns discursos de per exemple, en qüestions com la immigració i d'altres, bàsicament, d'extrema dreta. És que no hi ha hagut gaire diferència. Llavors, a Biden li ha passat una mica el mateix.
És a dir, Estats Units
l'ha passat exactament el mateix. Estats Units, i mira que jo crec que Biden no ha fet polítiques especialment dolentes. Jo crec que ha estat de reindustrialitzant, ha fet estímuls fiscals interessants precisament per això, per ajudar els treballadors, però la gent no ho ha notat. És a dir, la butxaca de la gent no ho ha notat, i quan no ho noten, és molt difícil convèncer la gent.
Després de la pandèmia, pandèmia, malgrat que hagi controlat la inflació, finalment en el cistell de la compra, que no hi va tot el mateix que la inflació, doncs quan es va posar benzina, allò val més diners.
I quan la gent no ho nota, és molt difícil convèncer-li que estàs fent polítiques per ell.
I una idea de l'extrema dreta que diu això en l'Arturo, no? Que l'esquerra faci d'esquerra. Si l'establishment no es posa les piles, tenint en compte que l'extrema dreta ofereix teòricament solucions molt senzilles a problemes molt complexos, ho té perdut. Ho té perdut.
Sí, bueno, aquí hi ha una qüestió que a mi em preocupa de fons, que és el que deia l'Arturo, de aquest malestar de fons, i també ho deia sí. El Joan, aquest malestar de fons com s'expressa i políticament cap a on es canalitza. I llavors això ja ara, amb tot el tema de les xarxes socials, amb tot el tema del nou ecosistema mediàtic, és més difícil que les propostes que són basades en la racionalitat, en la participació, etc., puguin prosperar. I el que prospera són discursos fàcils. Llavors, l'esquerra ho té malament des d'aquest punt de vista ara. També està creixent una mica, i això juga a l'extrema dreta, quan parla, per exemple, a València de que solo el pueblo salva el pueblo, està jugant a la idea de que la política no pot resoldre els problemes dels ciutadans, i per tant hem d'anar a l'antipolítica.
I llavors és Trump.
I aquí és on...
Claro,
aquí és d'aquí plora la criatura, que dèiem abans. 10 i 11 minuts, Matí de Catalunya Ràdio, obrim la peixateria.
Per mi, Carmeta, la gran frase d'avui l'ha dit Joan Puigcercós, i més, és el gran problema. El gran problema, diu, és que som humans. I un cop sents això, jo ja diria, doncs fins aquí hem arribat. Vull dir, no hi ha solució. Tant és que hi ha junt, com l'altre, com els francesos, com els d'esquerra, com els de... Hòstia, quina... quan he sentit aquesta frase, jo ja hagués tancat peixateria i cap a casa dins el llit. Ja
no es pot. Bon dia a tothom.
Bon dia.
Jo encara tinc una pregunta, perquè, a veure, la criatura aquesta que plora, de qui és? Qui serà de fer càrrec d'aquesta
sí,
criatura?
Sí, exacte, perquè no para de
plorar. Perquè va plorant, i tothom diu que guaita, la criatura plora, però, collons, fem alguna cosa? De qui és aquesta criatura?
És que amb una mica de dalt, si no passi tot això,
clar,
tanta comèdia. Saps? A vegades la canalla també és molt plorar i és bona atenció. La canalla és la bona atenció.
O que la Còpola li foti una entrevista a la criatura.
La criatura.
Que la Còpola ho entrevista. Ens ha quedat ben clar, ho entrevistes tot, Còpola, tu.
No he dit que ho entrevisti tot. Dic que d'entrada estaria disposada a escoltar, diríem, les persones. Quines persones? Val. Totes les persones, i no a novetar-ne.
Les humanes.
Però,
les humanes.
Mirant com, no és tant el què, sinó mirant com. I agafo la primera idea, qui prodis, a qui beneficia perquè no t'enredin i no et portin a l'hort.
Mira, veus? Ja la teniu. Sí.
I estic d'acord amb en Joan Puigcercós amb una cosa, que en aquest debat que es farà aquí entre Puigjonqueres i Godàs,
sí,
les preguntes s'hagin de respondre amb un sí o amb un no.
Yeah.
Entraràs al govern de la Generalitat? Entrareu al govern de l'Ajuntament? I si no es contesta ni sí ni no, subratllar que no hi ha resposta.
No hi ha resposta.
Estem d'acord, Joan? Estem d'acord? Diu que sí amb el cap.
Teniu molt clar que es farà aquest debat. Jo
Per què dubteu?
No, jo només dic una cosa. Si no es fa aquest debat, vull sentir l'editorial de l'Ostrella. És que desitjo que no es faci per poder sentir l'Ostrell com es desfoga. Vull dir, sí, que es preparin els d'esquerra perquè el de Junts...
Godàs ha dit que sí, perquè està pensant que és que no.
Li has tirat d'una manera que no sé.
A mi, la meva teoria és que avui l'Ostrella ha portat el senyor Godàs només per treure-li aquest sí. El de més ni se l'escoltava.
Avui a les 3 en parlen, es reuneixen a les 3, oi?
Avui, en teoria, aviam.
Doncs mira que ho sabrà. Les 3 és l'hora del carajillo. Vull dir que també és l'hora d'aquestes.
Això pot anar molt bé o molt malament, eh?
Ara. Estarem expectants.
Els tècnics de la casa, aviam si poden fer una recopilació de les onomatopeies de la Sílvia Còpolo, que m'agradaria molt.
No.
Els bum, 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 els pum, 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 els zic, zic, zic. Sí. Això que fa. Això m'agrada molt, Sílvia.
Pum, 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 jo.
Es veu que sí.
Jo no tinc constància.
No em perden un, aquest parell, eh?
Sí, sí, sí. Torno a escoltar.
Sí.
Pujava la...
També tinc una cosa, eh?
Digues, digues.
Els tècnics de la casa, en Xuriguera volia dir una recopilació, no una recopilació, saps? Que, igual, els tècnics...
No, és que ni una, no em passa ni una, no em passa ni una. Per cert, parlant de no passar ni una, Fel, el Ricard em demana que et pregunti què tal el Girona.
Oh, hasta fora d'antena és capaç de fotre la punyeta.
Jo, mira, ara diré una cosa, que ho tinc aquí apuntat.
El Girona sí. Millorarà, perquè vol millorar, i mira endavant.
No.
Si una cosa em va agradar ahir és veure com aquest nan, un Pol Arnau, fill
molt bèstia,
de Francesc Arnau...
Molt bèstia, això, sí.
Em vaig emocionar. Mira, home, el que et dic. Perdent el Girona, ahir em vaig emocionar i vaig pensar, mira, per aquest nano ha pogut la pena la nit d'avui. I mira que va ser un drama, perquè va ser vergonyós. Però al final, amb aquest nano, parant el que no està escrit, i siguent el fill de qui és, em va emocionar, la veritat.
Molt bé.
Vull dir que...
Endavant.
Ostrell, me l'apunto.
Ja va dir, jo sóc el missatger, Fel, no m'ho tinguis en compte.
Sí, has vist que dic, Ostrell, me l'apunto.
Sí, exacte.
Abans de penjar, deixeu-me penjar una medalla a l'Arturo. La versió irònica de l'Arturo és molt bona.
Sí.
Arturo Puente.
Faci d'esquerra, gran frase.
Anava a dir, no sé si anava a dir, n'hi ha una altra de versió de l'Arturo que no sigui irònica o...
Bueno, avui estava molt afinat, aquest home, molt afinat.
Molt afinats tots. Fel Fagedes, Carles Xuriguera, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Freddy.
Sílvia Còpolo, Joan Puigcercós, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente.
Gràcies.
Cuideu-vos.
Bon dia.
Bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio.
Hola, família. Sóc el Nando Jubany. Us volem donar les gràcies per la vostra confiança. Aquest any us tornem a fer canelons d'ànec, de ceps, de tòfona i els de tota la vida. Les millors croquetes, uns torrons de bunyols de crema, trufa al whisky i de iema que us cremarem cada dia, perquè els disfruteu amb tota la família. Molt bones festes!
El matí de Catalunya Ràdio. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
L'últim Enigmàrius puntuable per a la Copa 2024 feia malalta com la pell de l'autoritat. I la resposta era poliposa. Una pell poliposa és una pell malalta, plena de pòlips. I qui posa la poli, la policia, en qualsevol lloc, és l'autoritat, competent o incompetent, però autoritat. Només 98 dels 657 participants l'han encertada. Per tant, avui dona la màxima puntuació possible. 20 punts per a la Copa. Guanya el pack de la lletera de Camp Llong, Mireia Barderi. I avui també ens heu dit afectada, delicada o malhorada.
Tenim milers de raons per ser optimistes. El que manté el català, la que el vol aprendre, la que porta la nostra cultura arreu del món, el que la manté viva, el que s'organitza per transformar el seu barri, la que es mou per construir un país. Tenim milers de raons per ser optimistes. Tu n'ets una. Fes-te soci d'Òmnium Cultural.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre. Loteria de Navidad. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Benvolguda energia. Recordes quan els nostres pares ens deien «Fill, apaga el llum, que cal estalviar!» Doncs avui també són els nostres fills els que ens diuen «Pare, apaga el llum, que cal cuidar el planeta!»
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Només avui dijous a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés et retornem totes les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria en xecs màgics, totes. Si compres 10 euros, et retornem 10 euros en xecs màgics. Si en compres 100, en retornem 100 i així en totes les teves compres.
Només avui dijous, xecs màgics a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades.
Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Quina meravella. Tota la família asseguda a la taula, que de tant marisc que hi ha sembla un porc gallec. En Juli cantant Nadales i la sogra que trenca el son calladeta. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Maria del Carme. 400.000 euros.
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Històries divertides, misterioses, emocionants. Les aventures dels Beta, el Charlie Saura.
Us encantarà.
Troba el llibre a la botiga 3Cat i els punts habituals.
Beta! A Catalunya Ràdio... Postdates.
La música els diu que fins i tot en aquell lloc desolador, la funció continua. De El noi del Meravelles, de Lluís Llach.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio.
Quiero tener techo pa vivir, ratonera de mis sueños en mi cuarto el mundo entero y un florero de jardín.
Aviam, volíem parlar una mica de calma de l'habitatge. És un tema omnipresent, és un tema que li dediquem molta atenció aquí al matí de Catalunya Ràdio, sobretot perquè aquesta setmana hem sabut que a Barcelona la meitat dels llogaters es queden literalment en situació de pobresa després de pagar el lloguer. Això mentre, malgrat la regulació de preus, un pis continua costant més de 1.000 euros al mes, de mitjana, a la ciutat de Barcelona i més de 700 a Catalunya. Avui en volíem parlar aquí al matí de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Roca. Què tal, Elisenda, com estàs?
Molt bon dia.
I amb algú que és una interlocutor habitual de les qüestions d'habitatge i sempre se l'ha d'escoltar amb atenció, com és el Jaime Palomera. Què tal, Jaime, com estàs?
Com esteu?
Avui en dia dirigeix l'habitatge de l'Institut de Recerca Urbana Hidra. Més que res, volíem parlar perquè l'accés a l'habitatge ha arribat a un punt, sobretot a Barcelona, que provoca situacions com aquesta.
Vam sortir de casa i vam veure l'escala, però plena, plena de gent, a partir del quart pis cap avall. No vam poder agafar l'ascensor i jo crec que deuríem pujar a veure aquest pis del quart primera. Doncs no sé, igual van pujar 150 persones o moltes, moltíssimes.
És una veïna de Gràcia en declaracions de BTV, segurament ho heu vist. És en aquesta escala on s'hi lloga un pis per 920 euros. Més d'un centenar de persones s'hi van interessar i van fer unes cues que, vaja, no veies al final.
Jo tinc moltes ganes de que aquest senyor que tens aquí, que en sap molt, publiqui d'aquí un any aquest llibre que diu que està preparant, perquè vull saber quan l'habitatge, també com l'educació, però sobretot l'habitatge, es va convertir en un negoci, és a dir, en una manera d'especular i d'aconseguir molts diners. Jo crec que és anticonstitucional el que està passant, perquè l'habitatge és un dret. L'habitatge és un dret. Aleshores, tothom té dret a tenir un habitatge i sembla ser que no. L'habitatge ara és un luxe. I això no pot ser. El que no pot ser és que hi hagi uns sous que no tenen res a veure amb el nivell de vida que hauries de tenir per llogar una vivenda. Ja no dic per tenir una hipoteca, per comprar. Dic simplement per llogar una vivenda. I que més de la meitat del teu sou se'n vagi a pagar lloguer només. A pagar lloguer, que després ve tots els subministraments.
Tota la resta, clar.
L'aigua, la llum, el mòbil, el vestuar, el súper, el mercat. Clar, aleshores, clar, un pis que no arribi 1.000 euros, clar, sembla un miracle. Per què? Perquè ens hem acostumat a que els pisos a la ciutat de Barcelona, amb la majoria de barris ja, Barcelona i Rodalies, perquè abans podies dir, doncs mira, em vaig a viure a Santa Coloma, que està aquí al costat, agafo el metro i pum, amb 12 parades i allà arribo. No. Santa Coloma, l'Hospitalet, estem parlant de Barcelona i les ciutats i pobles que l'envolten. Cada vegada has d'anar
més lluny.
Aleshores, no pot ser. Això s'ha de frenar. S'ha de frenar fent vivenda social? A veure, urgentment, això és lent. El que s'ha de fer, penso jo, Jaime, tu em diràs si sí o no, aquí la meva parella de fet, que ens anem trobant, però jo crec que l'important és tots aquests pisos que hi ha a Barcelona, que són milers, que estan buits, tancats, que s'obrin. D'alguna manera, sé que és una propietat privada, que en molts casos els propietaris són de la Sareb, en altres són famílies, en altres són... Molt bé, és igual, sigui qui sigui el tipus de propietari, però aquests pisos, és a dir, és una emergència, si, no, jo diria que és una emergència, Jaime, no sé tu, jo diria que és una emergència habitacional i, per tant, els governs han de fer tot el possible perquè aquests pisos tancats, que són milers, s'obrin.
Sí, clar, quan veiem imatges com la d'aquesta cua de persones que han anat a veure un pis de lloguer, clar, immediatament la lectura fàcil, però errònia, és que hi ha poca oferta i molta demanda. I dic que és errònia perquè realment ara mateix hi ha milers d'habitatges en oferta, el que passa és que estan molt per sobre del que qualsevol persona pot pagar.
Sobredimensionats, sí, sí.
El que passa és que des de fa temps, com deia l'Elisenda, hem convertit, o les polítiques governamentals han convertit l'habitatge en un actiu financer amb el qual qualsevol es pot fer ric, i realment la lectura que es fa és de, ostres, és que caldria construir perquè no hi ha suficient oferta, i el primer que hem de veure són les dades. Les dades el que ens mostren és que aquí, a Catalunya, seguim sent un dels llocs de la OCDE amb més habitatges per habitant. Per tant, habitatges n'hi han. El que passa és que estan desviats cada cop més a usos antisocials. Parlaves dels habitatges buits, però també tenim els turístics. A Catalunya hi ha més de 100.000 habitatges segrestats pel mercat turístic i estan, no estan en llocs recòndits, estan en ciutats on calen habitatges, estan en zones turístiques on la gent també hi viu i treballa. Per tant, més de 100.000 habitatges segrestats pel mercat turístic. Després tenim al voltant de 400.000 habitatges que estan buits o que estan destinats a usos anòmals, infrautilitzats.
Usos anòmals, què vol dir?
Doncs, per exemple, que s'utilitzen, fa un lloguer durant un mes i mig, que pràcticament no està utilitzat. Hi ha gent que té habitatges que estan buits i que hi van de tant en tant i estan en llocs on hi ha una situació d'emergència, no? I, clar, es parla d'augmentar l'oferta i quan es planteja això, el que dic és, imagineu-vos un edifici on tenim una sèrie d'habitatges buits, un parell de pisos turístics i alguns habitatges on hi ha famílies. I algú diu, ostres, la solució aquí és que anem a l'aterrat, a la terrassa, a dalt de tot, i que allà hi fem un bungalow. I que hi fem una sèrie de bungalows, habitatges protegits a dalt de tot, no? I dius, ostres, primer fem alguna cosa amb els habitatges que estan buits o que no els estem utilitzant bé. Doncs això és una mica la metàfora del que està passant al país ara mateix.
És a dir, que de pisos n'hi ha, però de pisos per viure-hi, no.
Cada cop n'hi ha menys. Però això també té a veure amb una decisió cada cop més consensuada en el mercat immobiliari, i és que aquest actiu financer, que és l'habitatge, pot donar encara més rendes de les que ha donat fins ara. I, per exemple, una de les estratègies que s'està instal·lant al mercat immobiliari és que aquells pisos que surten en venda, se'ls estan quedant sobretot els que ja tenien diverses propietats, els compren, els trossegen i lloguen cadascuna de les habitacions per separat pel preu que abans cobraven per la casa sencera. I clar, això és el que fa que quan tu vas a un gran portal immobiliari a buscar pis, doncs la immensa majoria de pisos estan a uns preus que la gent o no pot o no vol pagar. I quan surt un pis, com el que va sortir ahir, a un preu raonable, crec que estava uns 900 euros, que Déu-n'hi-do, no era un pis gran, era molts pocs metres quadrats.
Era petitot, sí.
Què passa quan surt un pis d'aquests? Evidentment hi ha una allau de trucades, perquè cada cop hi ha menys pisos a un preu raonable o que la gent considera raonable. Però al mateix temps, és veritat que el mercat té un gran poder i està normalitzant cada cop més el que anomeno, crec que se li ha de dir així, barraquisme vertical, i és que, ostres, tu vols viure a Catalunya, en aquestes ciutats? Doncs t'has d'acostumar que tu no pots tenir una casa sencera. Tu has de fer co-living. Tu has de compartir la casa amb altres persones i potser has de pagar per una habitació 600 euros.
A la postguerra, perdona, la meva àvia se n'hi deien rellogats de tota la vida. És a dir, quan no es podia... A la postguerra es va passar... A la guerra es va passar molta fam, a les ciutats, als pobles no tant. A les ciutats, fam. No gana. Fam. És a dir... hambruna. I recordo que la meva àvia tenia casa rellogats, perquè és que si no, no se'n... I era una casa de propietat, però és que si no, no se'n sortien. I als anys 40, els rellogats, ara se'n diu co-living, que queda molt sofisticat, co-living.
Però bé, això.
Però són rellogats, clar. Sí.
Perquè jo, abans de l'Hisenda traia el tema dels sous. És a dir, que això és una mica la tempesta perfecta que diuen.
Ve un expat amb un euro fortíssim, com els alemanys, per exemple... I no té res a veure amb nosaltres.
Però deixa que ho pregunti així. Si els salaris d'aquí fossin el que han de ser, tindríem un problema d'habitatge igualment?
Sí. Encara que els salaris augmentessin més del que ho han fet fins ara, augmenten, però ho fan a un ritme lent, encara que augmentéssim, com que el preu de l'habitatge està tan desacoblat de l'economia real, no resoldries el problema. Hosti, estem parlant de que ara mateix les persones que viuen de lloguer, que és cada cop més gent... La gran majoria, dos terços, estan destinant més del recomanable a l'habitatge. Estem parlant de que la meitat de persones que viuen de lloguer, després de pagar l'habitatge, es queden en situació de pobresa relativa. Els hi queden poc més de 500 euros per fer front a la resta de despeses.
Per passar el mes, sí, sí.
Per passar el mes, exacte. Sí, sí.
I, per tant, estem parlant d'un estrès financer cada cop més insuportable. Ara bé, algú em preguntava ahir, algú em deia, ostres, però hi haurà un punt en què la gent arribi al límit i ja no pugui suportar aquesta situació i, per tant, els preus hauran de baixar. I jo li deia no.
No.
Perquè el mercat immobiliari té una posició de poder, que és un poder bastant absolut, i pot seguir transformant la societat en el sentit de que pot seguir normalitzant formes d'habitatge que fins ara consideràvem infrahabitatge i dir-li co-living o dir-li d'altres maneres i forçar la societat a malviure i pensar que és l'única manera de viure. I, per tant, diguem-ne que és... Una carrera, diguem-ne, cap al fons, però un fons que no acabem de tocar mai, perquè realment s'estan fent propostes, com per exemple els pisos rusc, totes aquestes iniciatives, no?, de ficar la gent en cubicles, les anirem sentint, perquè quan l'objectiu és treure el màxim benefici per cada metre quadrat i no li poses cap mena de límit, doncs és una màquina que és molt difícil d'aturar. Pensem una cosa... que això a vegades costa d'entendre, però les nostres ciutats, el sol de les nostres ciutats, la terra, és una. És la que ha creat la mare natura. Tu no pots crear terra. Tu no pots crear nou sol.
Ja hi és. Sí, sí.
Què vol dir això? Que el sol és molt, molt inelàstic, és la paraula que utilitzen els economistes. En canvi, la demanda és infinita, perquè la demanda no és només les persones que busquen casa, sinó que és el diner internacional... que ve a invertir en habitatge per treure molts diners. Per tant, tu tens un sol, unes ciutats que són inelàstiques, no poden créixer fins a l'infinit, i en canvi tens una demanda que sí que pot créixer fins a l'infinit. I a més, aquest mercat, els mercats urbans, els mercats de sol i d'habitatge, estan molt intervinguts. El diner internacional no ve... no és un fenomen meteorològic que estigui venint aquí. Hi ha tota una sèrie d'ajudes fiscals perquè vingui. Són muntanyes de diner públic.
És a dir, que es facilita aquesta especulació.
Sí, des del govern. Mira, el govern central, sí. Un exemple.
Però no és d'ara,
No, dels darrers anys.
Clar, sí. És que això ja ve de lluny. Sí, sí.
Tres dades. Els fons d'inversió, quan van a comprar un habitatge, no paguen impost de transmissions patrimonials.
Mira tu.
Si qualsevol dels que estem a la taula ara volguéssim comprar una casa, quan pagues l'entrada, hi ha una cosa que es diu ITP, que és una part importantíssima de l'estalvi que has de portar per poder accedir a aquella casa.
Sí, senyor.
Si ets un fons voltor i tens una SOCIMI, no el pagues. Per tant, tenim una llei que fa que les...
Clar, per què un ciutadà sí, que t'està votant, govern, i aquests fons voltors no? Ens hem de plantejar això.
Bueno, el plantejament que va fer el govern, ja va fer de Rajoy en el seu dia, era que si tu donaves totes les facilitats a aquests fons d'inversió, farien augmentar l'oferta i que amb l'augment d'oferta baixaria el preu.
Sí, aquesta teoria... No. Perdó que et talli, però aquesta teoria ja... Vaja, em sembla que no havia parlat algun cop. Ja als anys 80, als Estats Units de Reagan, era aquesta teoria, no? Era de dir...
I als anys 80,
els hi han de baixar els impostos a les grans empreses perquè generaran tanta riquesa, que això generarà tanta activitat econòmica, que se'n beneficiarà tothom.
Et sona un senyor que es deia Boyer?
Home!
Molt bé.
Digues, Jaime, digues. Que
no, un altre exemple. Si tu ets un fons d'inversió, pots comprar un habitatge pagant menys que qualsevol altra persona perquè no pagues aquest impost, a l'ITP, et surt més barat, i si el vols convertir en un pis turístic, no pagues IVA. Els pisos turístics no paguen IVA, per norma general. O sigui que els estem regant de muntanyes de diner públic perquè facin aquest negoci, i el que intento explicar sempre és que, clar que està intervingut el mercat, però està intervingut a favor del diner especulatiu.
I llavors, quan hi ha aquestes coses, que sempre que es parla d'habitatge hi ha el contraargument, de dir, la persona que té un pis en lloguer, per exemple, però, o en propietat, i que no gosa de llogar-lo perquè ha tingut males experiències amb els llogaters, o la persona que té un o dos pisos turístics i que amb això guanya un sobresou. Clar, aquesta gent, si tot això ho limitem, o els intervents, com deies tu ara, és un col·lectiu que d'alguna manera li prens una part dels ingressos, no? O li prens una part del seu... O el condiciones, com a mínim.
El petit propietari que té un habitatge en lloguer ara mateix té un... En fi, és així, és un actiu que li dona unes rendes,
sí.
És així, i li dona unes rendes que han augmentat sideralment en els últims 10 anys. Sense haver de fer cap mena d'inversió ni millora, si tu tens la sort de tenir un habitatge en lloguer, el teu patrimoni ha augmentat perquè el valor d'aquell pis per si sol s'ha disparat i, a més, pots cobrar unes rendes. Aleshores, el que s'ha d'entendre és que la renda que s'està cobrant ara mateix és molt més que raonable, perquè està, insisteixo, està desvinculada de l'economia real. I... Per exemple, una de les coses que jo li diria a un petit propietari que tingui un habitatge en lloguer és que hi ha una cosa que es diu borsa municipal de lloguer. A Barcelona i altres ciutats s'ha apostat per aquestes borses, que què fan? El que diuen és, jo al propietari li dono ajudes per rehabilitar el pis, li dono una assegurança davant de possibles impagaments, i a canvi el que fa aquest propietari és posar el preu d'aquest lloguer per sota del preu de mercat. Això està molt poc explorat. De fet, les administracions hi creuen menys del que hi haurien de creure. O sigui, hi ha una feina a fer brutal. Però aquest no és el problema.
Que no hi creuen prou? En quin sentit?
Doncs que les administracions no han treballat, en general, els ajuntaments i la Generalitat, no ha treballat suficient en
fer-ho
aquestes
saber.
Borses. Exacte. El que faria és una campanya massiva per dir-li no vagis a les companyies privades que t'assegurin davant dels impagaments, perquè no t'asseguren, no és veritat. Qui et pot assegurar és l'administració pública, et podem cobrir fins a 6 mesos d'impagament, però tu, a canvi, fas un lloguer per sota de preu de mercat, un lloguer raonable i de llarga durada. El que busquem és estabilitat per les dues parts. Un lloguer que no es fixi a la família que viu en aquesta casa i que al mateix temps per tu significa una renda molt considerable complementària als ingressos que puguis tenir per la teva feina.
No, em sembla bé. No, és que ho estava escoltant amb molt d'interès. De tota manera, també vull dir que hi ha molts propietaris, petits propietaris, que la veritat és que no especulen. És a dir, conec, sé de primera mà, i hi són. Però, clar, qui té sobretot la borsa de pisos de propietat i d'edificis sencers de propietat no són els petits propietaris.
Sí, després hi ha un altre tema que crec que hem de mirar com funcionen les dinàmiques globals del mercat. Hi ha un element, i és que, un fet, en els darrers 20 anys, les immobiliàries, les agències, han arribat a captar el 75% de l'oferta, és a dir, que fan d'intermediaris en el 75% de l'oferta. I les immobiliàries tenen un incentiu pervers que les anima a que el preu de l'habitatge que s'acaba llogant sigui més alt. Quin és aquest incentiu? Doncs que les seves comissions o els seus honoraris es calculen, és un percentatge que es calcula en base al preu de l'habitatge. Sí. I, clar, mentre això sigui així, a la immobiliària, en general, tindrà un incentiu fort perquè el preu no baixi. Perquè si el preu baixa, els honoraris que s'emporta són més baixos. I després hem vist una altra cosa amb el darrer estudi, i és que els grans portals immobiliaris, els portals d'internet, tenen els preus un 30% per sobre dels preus reals. nosaltres vam agafar la base de dades dels preus dels darrers dos anys i vam veure els preus reals, els que s'han signat, i vam veure els preus que s'estaven dient des dels portals en aquests mateixos anys, i és un 30% per sobre.
Més.
Per tant, el mercat de la intermediació incideix molt en el que acaben fent els petits propietaris, perquè si un petit propietari, un portal immobiliari, quan va anunciar el seu... Tu quan vas a Idealista o Fotocasa o qui sigui a anunciar el teu pis, el portal et diu: ostres, has dit 800 euros quan la mitjana d'aquest barri és 975. Estàs posant-lo per sota del preu de mercat. I clar, el propietari diu: ah, bueno, si el mercat em diu això, això és el mercat, a no ser que tingui molta consciència social, etc. Però és igual, és perquè el portal t'està animant a inflar el preu. I potser no pujaràs...
Ah, no, clar, i si veus que hi ha un guany de 200 euros més, dius, ui, que bé.
Clar, i si els portals tenen un preu que està un 30% per sobre dels preus reals, potser el propietari no pujarà un 30%, però dirà: home, pujo un 10% i ja estic sent bona persona, perquè podria pujar-lo molt més. Per tant, tant els portals immobiliaris com les dinàmiques de les agències incentiven la inflació de preus. I això... tampoc està regulat. I això també és producte d'una reforma que va fer fa uns anys Rodrigo Rato, que va ser la desregulació absoluta de la intermediació en el mercat immobiliari, perquè, novament, hi havia la idea de que si desregulaves hi hauria més oferta, més dinamisme i més preus assequibles.
I en aquesta equació...
Quins personatges més foscos, mare.
Anava a dir això, estan sortint uns noms curiosos avui.
Sí,
eh?
Bé, sí.
No, el que anava a dir és, si d'aquesta equació, Jaime, elimines els pisos turístics, és a dir, com s'ha anunciat, per exemple, la cosa millora? És a dir, aquesta inflació de preus es podria controlar més?
Home, estem parlant... Mira, et donaré una dada científica. Hi ha un article molt bo, un paper, que va analitzar a la ciutat de Barcelona què passava quan en un barri augmentava el nombre d'habitatges destinats al... o sigui, que anaven al mercat turístic. I el que passava és que els preus augmentaven molt més que la resta de la ciutat en aquests barris. Per tant, si aquests habitatges tornen al mercat residencial, aquest efecte inflacionari de recalentament en els preus, doncs no el tindràs, passarà al contrari, ajudaràs a refredar els preus. Això per una banda. I per l'altra banda, tens tot un estoc d'habitatges que recuperes, que em diràs: ostres, Barcelona 17.000 habitatges. 17.000 habitatges no són tants, no? Perquè a Barcelona n'hi ha 800.000. Però dius: ostres, és que d'habitatge públic no tenim ni 15.000. Per tant, escolta'm, 17.000 habitatges per la població de Barcelona són molts, si els recuperem del mercat turístic.
Vull fer una petita reflexió de res, que una mica al marge de tot, però ara imagineu que aquest país nostre, aquest petit país que cantava el llac, de cop i volta decideix que en comptes de Spain is different, Catalonia is different, sol i platja, i quina alegria, no hem parlat, estimat meu, de les illes, per exemple, i el problema que tenen per si no, ja no viure, perquè necessiten gent que estigui treballant en serveis terciari i gent, per exemple, amb metges, infermeres i demés, i que no tenen on viure. Això ja és un problema. No, però volia fer una reflexió. Imagineu, ara, ho deia el Jaime, ara la riquesa, diguem, ràpida i fàcil és immobiliar, pisos, sí? I turisme, és així? Pisos i turisme. Això és la divisa al que venem aquí. Aquest és el país de pisos i turisme. Ara imagineu per un moment que hi ha una decisió política seriosa que sigui investigació científico-mèdica. Perdona, no rigueu, no soc, no, ja sí, ho sé, soc molt innocent. Però
no,
imagineu,
no, però està ben tirat,
que de cop i volta diuen: s'ha acabat. D'acord, això hi serà, perquè tenim sol, tenim platges, tenim uns passatges meravellosos, tenim uns països, vés al Priorat, vés aquí, vés allà, meravellós. Però, a més, volem ser punters i que tot el món es fixi en Catalunya com a investigació científica i, és igual, conservació de la natura.
No, això, medi ambient, sí.
Exacte. Potser canviaria alguna cosa, dic jo,
Sí, absolutament. I mireu, ara trencaré una llança en favor de tots aquests sectors que existeixen.
Perquè és de molt ignorantot. És que és de país molt pobret,
Però una cosa, Elisenda, o sigui, aquí... No, aquí hi ha molta més inversió pública del que ens pensem en recerca i desenvolupament.
Jo
treballo, ens dediquem a això.
Com a bandera dels governs, Jaime. Sí, no dic que no hi hagi gent que s'hi estigui dedicant, que n'hi ha, i són punters, i aquí s'aconsegueixen avenços a diferents... Sí, dic que els governs diguessin: ho plantegem com a divisa, és a dir, que destaquem per això, que la gent vulgui venir aquí com a boja. És això el que volia dir, No que no s'estigui fent.
Sí, sí, absolutament. I a més perquè ja és una realitat. És a dir, que en realitat la inversió especulativa immobiliària li treu protagonisme a aquests sectors creatius que tenim, que existeixen, i a més té un efecte d'estrangular la resta de l'economia, asfixiar-la. Per què? Perquè si el futur del país, que és la gent jove i no tan jove, que viu cada cop més de lloguer, està destinant els seus esforços i les seves energies al rendisme, a pagar rendes, són energies que no van a activitats més creatives, que donen, diguem-ne, que generen més benestar, com les que mencionava l'Elisenda. Que aquest és un tema que mai tenim en compte. Quan parlem d'habitatge, no parlem només d'habitatge. O sigui, l'habitatge drena de la resta de la societat i de l'economia, i per tant el que hem de fer és mitigar aquests efectes que són nocius sobre el conjunt de la societat.
I apunto una cosa final, i això ja el meló l'obro per tu. Ja ho tractareu aquí a Catalunya Ràdio, ara que hem parlat de medi ambient.
Sí.
Preguntem-nos qui està comprant d'aquí i de fora tots els recursos naturals, és a dir, qui controla, qui domina parcs naturals de Catalunya i zones amb recursos hídrics importants.
Apunta, els deures de l'Elisenda Roca. Elisenda, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Jaime Palomera, moltíssimes gràcies. Del llibre aquest que deia l'Elisenda, ja en parlem un altre dia, no?
El matí de Catalunya Ràdio.
The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. 012, la millor resposta.
He de fer els tràmits perquè valorin la dependència del pare, però em fa una mandra tota aquesta paperassa.
A partir d'ara, per demanar la valoració de la dependència, no caldrà adjuntar els informes mèdics del sistema sanitari públic, ja que els treballadors que l'han de tramitar hi tindran accés, amb total garantia d'ús ètic de les dades. Aquesta interconnexió entre els sistemes de salut i social estalviarà feina tant a les famílies com als professionals. Temps, ja que permetrà reduir els terminis, desplaçaments i paper. Més informació a dretsocials.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Benvolguda Energia. Recordes quan fa uns quants anys dèiem «Mira que gastar tants recursos per portar-te des de tan lluny?» Doncs avui diem amb orgull «A Espanya disposem de la millor energia, la del sol, el nostre sol».
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Pare, què vol dir fugaç?
Doncs que dura molt poc.
Exacte, com els descomptes fugaços en joguines de marques Estrella, d'Hipercor i el Corte Inglés.
Fins al dia 11, un 20% de descompte directe en joguines de les marques Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Party & Co.
Recorda-te'n, un 20% de descompte directe en joguines de les millors marques a Hipercor i el Corte Inglés.
Aprofita-ho, que és fugaç.
A la botiga, a la web i l'app.
Històries del 30 minuts, un llibre per retrobar-nos amb els protagonistes d'alguns dels reportatges més emblemàtics dels 40 anys del programa. Com els ha anat la vida? Què els va suposar participar en el programa? Ho descobriràs al llibre Històries del 30 minuts, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
A Clarel sabem que hi ha regals i regals. M'encanta. Aquest Nadal tu regales bellesa i benestar i nosaltres et regalem l'embolcall sostenible. A més, emporta't 25 euros en una reserva d'hotel per la teva compra. Clarel, l'art de regalar. Millor comerç de l'any 2025. Promoció vàlida del 30 de novembre fins al 7 de gener.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900 730 125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en preparació.
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Bonària, directe del camp, patrocina l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
Tàpies variades. Qué gustito, qué placer.
Maria Nicolau, com estàs? Bon dia.
Molt bé, aquí estic.
De què parlem avui, va? Perquè avui és interessant el tema, eh? Sempre ho és,
Hola,
eh?
Però
avui,
sempre ho és.
Però avui és curiós, com a mínim, m'ha creat l'atenció.
Avui vinc creuant els dits tot el trajecte de lliural perquè no em surti un xurro. No saps què passa? Que la setmana passada que vaig sentir en Ricard, que feia l'especial aquest des de Terrassa...
Ah, exacte.
Va fer quatre vegades la mateixa broma perquè ningú li reia. I, sí, pobre fill, jo me l'estimo molt, també. I deia, i és que veig, estic acostumat a veure gent amb bata pel carrer, senyors amb bata blanca, perquè soc de Sabadell, hi ha el taulí i tot això, i sempre són metges. En canvi, aquí a Terrassa veig gent amb bata blanca i són xurrers.
Sí.
Vas pensar, calla, tiro el ganxo aquí i li quedaré una secció de xurros.
Vinga, i vols parlar de xurros.
Sí, perquè una de les coses que Catalunya no sap de mi és que jo em vaig fer cuinera per culpa d'una xurrera.
Què dius ara?
I crec que és una anècdota que potser el país...
Necessita saber. Endavant. Com va anar això?
Jo soc d'un poble que es diu La Garriga,
sí.
I al Nadal, i en altres èpoques de l'any, però sobretot al Nadal, instal·laven la fira al poble. Però la fira, aquestes rànsies antigues, aquesta dels autos de xoc, la del pulpo, la nòria que queia, aquesta història, no? I la senyora que venia els tiquets als autos de xoc era una senyora que, per complementar l'època que la fira s'instal·lava al poble, feia tallers de cuina, cursets de cuina, la Mari de la xurreria Ramos de Torelló, feia xurros, venia als autos de xoc els tiquets i feia cursos de cuina. Jo em vaig apuntar en un d'aquests cursos de cuina. Tenia 8 o 9 anys. Caram. Érem 6 o 7 nens. Acabàvem a les 8 del vespre. I ella em va ensenyar a fer patates farcides.
Home.
I a dia d'avui encara són el meu plat tòtem que invoco quan em vull sentir bé.
Que bo, llavors, que bo. Que a través dels xurros arribis a la cuina, té la seva tela, eh?
I no m'ha sortit un xurro.
No. Vinga, segon acudit. Fas com l'Ostrell, també, d'anar repetint l'acudit.
M'agrado molt a mi mateix, és que és una cosa.
Però el xurros té el tòpic de ser una cosa madrilenya? Això és veritat o no?
No és ben bé un tòpic, és bastant cert. És a dir, els xurros són cosa de castellanos, no passa res, ens encanten els xurros. És veritat, és com dinar a les 3.
Sí.
Dinar a les 3 és de castellans.
Sí,
com els xurros.
Sí, molt bé.
No passa res. A veure, es creu que el xurro a vegades té aquesta idea que és una cosa moderna del segle XIX, així, perquè és quan la Real Acadèmia Espanyola va admetre la paraula xurro al diccionari, no? El 1884, com a sinònim, això és molt graciós, també, de cogombra, de coombro. És molt divertit. La tercera excepció de coombro, de cogombra, era fruta de sartén, de la misma massa que s'emplea para los buñuelos y que después de frita se corta en trozos que se asemejan al fruto del coombro.
El coombro.
Meravellós. El que passa és que això no és cert. O sigui, aquest és el moment en què la paraula xurro comença a voltar.
Però el producte és una altra història.
I tenim una cosa molt divertida del 1410. Els buñuels a base d'aigua calenta i farina escaldada ja apareixen com a otra manera de fruta de sartén al llibre Alerta, vull dir aquest títol d'aquest llibre perquè és meravellós. Vergel de señores, en el que se muestran a ser con mucha excelencia todas las conservas, electuarios, confituras, turrones y otras cosas de azúcar y miel, receptari en castellà el 1401.
Tot això és el títol?
Això és meravellós. O sigui, encara, això és el títol, després hi ha un subtítol i després hi ha un ex-libris i un ex-epo i una història. És meravellós.
I per què tenen tant d'èxit els xurros, tu creus, Maria?
Mira, jo crec que una part de l'èxit dels xurros és el fet que inclouen aquest ritual de fer cua a la vorera.
És veritat.
I de sentir...
La paperina.
I és una cosa que fa molta olor i que se sent de lluny i és com una mica els efluvis que surten de l'olla d'en Panoràmics, no? Que, com l'Obèlix, que et porten cap allà perquè fa fred, vas amb l'anorac i vas a fer cua a la xurreria i et diuen què voldràs, què hi posarem, què mana, què tic, i et diuen una paperina de xurros i te la donen i amb aquella paperina calentona t'escalfes les mans i menges els xurros i els xurros és una cosa que si em preguntes a mi, es menja dret pel carrer i amb una paperina. És com el nostre fish and chips, diguéssim.
Exacte, exacte.
Però dolç. Sí, sí. Llavors, els xurros, a veure, són la cosa més complicada del món mundial pel que fa a la llista d'ingredients.
De fer, és a dir, per fer-los és...
Audiència, no, agafeu llista d'ingredients.
Va.
Un paper ben gros, eh?
Gros, vinga.
Un boli carregat de tinta.
Sí.
Farina i aigua.
Ja està?
Ja està.
Farina i aigua?
Ja està.
Ah, caram.
És cosa de pobres. I la meravella dels xurros és que són una cosa molt calòrica, que atipa, que és barata, que és dolça i que és fregida, cosa que inclou aquest greix addicional, que ens dona energia per aguantar tot el dia, com els frostis de Kellogg's.
El meu pare sempre diu que les millors coses de menjar són menjar de pobre.
Oh, clar.
El pan tomàquet, la pizza, els xurros i tot
la
així.
La pizza és cosa d'americanos, no és de pobre. Ja, mira, napolitans passats pels sedars dels americans. Però res, si voleu fer xurros a casa, agafeu 850 grams de farina per un litre d'aigua.
Sí.
L'aigua me la poseu a una cassola, a bullir, una cassola que sigui alteta, o sigui, ampla i alta.
Espera, que donaré el telèfon un momentet. 93-201-7474, 93-201-7474. Si voleu explicar com feu els xurros o si teniu dubtes per la Maria, aquí està. Ah, ja em deies, perdona, que t'he tallat. 850 grams de farina...
I agafeu un litre d'aigua, foteu a bullir en aquesta cassola. Sí, una cassola amb nanses, I va molt bé tenir un minion, un nen petit, que t'ajudi, que t'aguanti la cassola, perquè ara ve el bo. Sí.
Molt bé.
Al moment que l'aigua bull amb un pessic de sal, pareu el foc.
Sí.
I en aquell moment hi tireu els 850 grams de farina, tota de cop.
De cop.
De cop. I allà els petits de casa han d'aguantar bé aquestes nanses, perquè la mare o el pare donarà voltes a que aquesta bola de farina escaldada a dintre d'aquella aigua, fins que no pararem de donar voltes i de castigar-la i de remenar-la fins que es desenganxi tota ella de les vores de la cassola, fins que es quedi una micona més deshidratada. Llavors, això ho fotem en una xurrera, que és aquella xeringa grossa, o amb una màniga pastissera amb una embocadura d'estrella. I ho tenim a punt, d'acord? Sacsegeu-me-la, piqueu-me una mica aquesta massa, perquè a vegades hi queden bombolles, i és allò que quan apretes perquè surti la massa fa petarrots, pof.
Sí,
això no ens interessa.
Val.
Ens interessa que quedi fina, llavors traieu-li l'aire. Acabat. Paella amb oli ben calent. Aquí aparteu les criatures. Oli ben calent, criatures fora, 3 metres de distància, i llavors es tracta d'anar prement aquesta massa a sobre de la paella i anar-les tallant amb unes tisores els xurros a mida que van caient a la paella i es van fregint. Encabat, quan estan ben fregits, es treuen de la paella, s'escorren una mica en paper absorbent, es fiquen a dintre d'una paperina de paper de diari o de paper d'estrassa, s'espolsen de sucre i es mengen. Llavors, el tema dels xurros és que jo crec que fer-los a casa... Ostres... És una odissea.
Tu diràs.
I per part meva, jo soc del parer que forma part de la recepta el fet d'anar-los a buscar, que fa festa.
Clar.
També és una mostra d'amor, no?
Sí.
Quan estàs a casa, i el manso et porta una paperina de xurroster com a ofrena, saps?
Ja no es fan, com ofrena, diu.
Ja no es maten dracs, ara es porten paperines de xurros.
Es porten xurros. Maria José de Terrassa, com estem? Bon dia.
Hola.
Tu fas xurros a casa o no? Ets dels que va a comprar la xurreria, com deia ara la Maria?
Jo faig xurros a casa, però de tant en tant.
Ah, bueno, sí, clar.
T'explico, és que quan era petita, la meva mare els diumenges sempre feia xurros a casa.
Mm.
Llavors, clar, era com una tradició. Quan em vaig casar, de les primeres coses que em vaig comprar va ser una xurrera.
Ah.
Bueno, jo més o menys faig com heu explicat.
Sí.
Val? El que passa és que les quantitats són una mica diferents i la meva mare no remenava gens, o sigui, era el contrari. Quan es caldava la farina, deia, res, s'ha de posar, vull dir, no remem, vull dir, ben poc, només que s'hidrati la farina i prou, que absorbeixi l'aigua. No sé si és per això que llavors a nosaltres el que més ens agradava eren les restes, o sigui, tu feies els xurros amb l'oli ben calent, tot plegat, i les restes fèiem com boletes i les tiràvem a la paella. Allò estava boníssim. Però què faltava? Que teníem explosions.
Oh.
I de tant en tant... I muntaves uns xous.
Explosions de què? Vull dir, quan ho posaves, allò feia pum, l'olla.
Home, si tires la pilota de massa de xurro a mala hòstia a la paella, allò
es
pitxa. Vull dir, deu en compte, per favor.
Sí, sí.
No sé si és que quedava, jo què sé, que quedava l'aire dintre de la massa, llavors, bueno, l'escalfar l'oli potser explotava per això. No ho sé. Jo sí que muntàvem molts xous i, a més, després... La xurrera, jo m'estava 3 hores per netejar-la. A partir d'això, recordo... Sí, dic, bé, no. Un dia, no fa massa temps, vull dir, potser va ser l'any passat, amb això, una tocaia meva, les recetes de MJ, de l'Instagram, vaig veure que els feia una mica diferents, que ella li afegia una mica de llevat. i de llevat sec o premsat, tot el que vaig dir vaig a provar. I em va, la veritat és que em va convèncer, no? S'assemblen més els que venen, com les porres aquestes autèntiques madrilenyes. Potser són més oliosos.
Tocat un tema important aquí, eh? La diferència entre xurro i porra és important,
això. És que, de fet, la diferència entre xurro i porra, fixeu-vos que la porra té unes bombolles d'aire dintre, perquè té bicarbonat, té aquesta mica de llevat afegit. I llavors, la diferència entre el xurro i el bunyol seria que el bunyol és una massa una mica més enriquida, ja hi porta ous, porta mantega, porta matafalugues, pastes, treballa, i llavors és una massa que fermenta. És una altra història. El xurro és una cosa més pim-pam.
Més pim-pam. Maria José, hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, per explicar la teva recepta.
Molt bé.
Que vagi
gràcies.
Molt bé.
Petó.
Bueno, doncs no t'ha quedat un xurro, això, Maria.
Ha quedat prou bé.
Jo m'ho he apuntat, eh? Però és que a mi, jo tinc un problema amb l'oli així volent, que a mi em fa una mica de por.
És que tu has d'anar amb la paperina a buscar-ho.
Sí, és que jo crec, jo m'apunto això,
Busca un senyor de bata blanca que no sigui un tècnic de Calgonit
i
que no sigui...
Sí, ens fem un selfie i l'enviem a l'Ostrell.
Ah,
Maria. Apa, Maria, moltíssimes gràcies.
Petons.
Adéu.
Oi que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, els productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.
El Matí de Catalunya Ràdio.